Avui és una jornada històrica per a aquesta casa, per Ràdio Illa, i entenem que també per Formentera, perquè avui s'inaugura en presència de la nostra convidada, el nou CEIP de Sant Ferran. Per primera vegada comptam a l'estudi de Ràdio Illa amb la màxima autoritat de les Illes Balears. Benvinguda a la Ràdio de Formentera, presidenta Francina Armengol.
Hola, molt bon dia, un plaer per mi ser aquí.
Gràcies per venir. Abans d'entrar, diguem-ne, amb temari, la convida a fer un poc de memòria. Pots recordar la primera vegada que visita Formentera? Potser no era un viatge de feina.
Fa molts anys, un viatge amb amigues que vaig fer per passar uns dies tant a Formentera com a Eivissa.
Recorda alguna cosa d'aquella estada a Formentera?
Ui, vaig passar molt bé, era molt jove, i les platges, vaig venir una setmana en l'estiu i molt bé, tot era meravellós, no? El paisatge d'aquí és idíl·lic, unes platges meravelloses i després també molt bones trobades. No?
Va, entrem en temari, ara sí. Comencem parlant de la salut. La base del 061 tot l'any és una reclamació que, com sabrà vostè, ja és històrica per Formentera, l'única illa que no compta amb aquest servei tot l'any. Hi ha data per obrir el 061 permanent a Formentera?
Sí, bé, nosaltres som conscients del govern de les Illes Balears d'aquesta reclamació i d'aquesta necessitat del 061. També dir que pel govern de les Illes Balears la salut ha estat absolutament i és absolutament prioritària, i des de que vàrem començar a governar ja fa 6 anys s'ha anat incrementant moltíssim el pressupost en salut i també els serveis que s'han pogut donar també a l'illa de Formentera. Recordades d'estac, tots els desplaçaments d'especialistes que s'han fet per evitar que el ciutadà de Formentera, que aquesta ha estat una de les qüestions que més hi en treballar, que els ciutadans de les illes més petites no s'hagin de traslladar contínuament a Mallorca i, per tant, anar fent aquest desplaçament d'especialistes, i s'han evitat un 6.000 desplaçament de formenterers i formentereres i moltes altres qüestions. No? Som conscients també de la necessitat de la base de 061. Aquest any ja han contractat un mes més de lo que teníem i la idea és poder tenir la base permanent, per tant, estem treballant per poder-ho fer possible en breu temps. Això és la nostra idea i així estem treballant des de la Conselleria de Salut. També s'ha de tenir en compte, jo demano disculpes als ciutadans, que aquests 20 mesos que han passat ha estat un 20 mesos de pandèmia sanitària i, per tant, hem hagut de tot el personal sanitari l'hem hagut de concentrar molt en atendre la situació de la Covid-19, que ha estat la prioritat de tota la societat. No? I aprofit per agrair el magnífic comportament, la magnífica feina del personal sanitari aquí a l'illa de Formentera, però també de tota la ciutadania de Formentera, que també ha donat una lliçó i que durant molt de mesos ha tingut una actitud molt valenta davant d'aquesta malaltia.
O sigui que igual de cara al 2022, de cara a la pròxima temporada turística, potser encara no hi és el servei permanent del 061.
Des de la Conselleria de Salut estem fent feina perquè hi sigui. Ara, sempre les dificultats hi són i, per tant, la nostra idea és poder-ho completar i poder-lo tenir d'una base permanent en el 061, jo repeteixo, el més aviat possible.
I la hemodiàlisi, que torni aquí?
Semodiàlisi, si està treballant semodiàlisi, sí que estarà, jo espero, en poc temps. Som conscients de que aquest servei és necessari. Hi ha pacients que s'han de desplaçar, són 3 persones, si no record malament, que s'han de desplaçar de forma continuada a l'illa d'Eivissa, i és veritat que ara ja s'està plantejant sobre per poder-ho fer possible i sobretot les places que necessitam dels metges i el personal sanitari adequat per poder tenir el servei aquí en totes les condicions. Per tant, jo espero que en breu temps això sí que pugui estar el servei de hemodiàlisi ja efectiu a l'illa de Formentera.
Aquesta legislatura?
Sí.
Per cert, com que avui contactarà amb la comunitat educativa, que ja l'esperen al nou CEIP de Sant Ferran, hi ha una reclamació que ja s'ha extès a les Balears, en diverses comunitats educatives. No? Els infants podran deixar les mascaretes al pati a l'educació física, com passa a altres comunitats?
Clar que sí, jo espero que sí, que ho puguem fer possible durant aquest curs escolar. A veure, nosaltres vàrem prioritzar i hem prioritzat com a govern la salut i la protecció, i en aquests moments han de tenir en compte que els menors de 12 anys encara no les poden vacunar i, per tant, no estan vacunats. En aquest moment tenim molta d'infants que s'han contagiat, se contagien i contagien els seus pares, i, per tant, hem d'anar molt alertes. En aquests moments, sí, com en el principi de la malaltia, tots érem molt conscients que havien de protegir els majors, que eren els més vulnerables, que eren les persones que de més la malaltia els afectava més i els segueix afectant més, i tots varen fer l'esforç de, primer de tot, vacunar els majors, tot aquell procés tan dolorós que varen haver de viure. No? En aquest moment, els més vulnerables són els infants, perquè són els que no poden tenir vacuna. No? És veritat que la malaltia no s'hi ha desenvolupat d'una forma tan greu com a les persones majors, però sí que és veritat que hi ha contagis i, per tant, han d'anar molt alerta. I han de seguir fent aquesta pedagogia en els infants de que se sàpiguen protegir davant d'aquesta malaltia. Aquesta malaltia l'han de saber conviure i han de saber molt posar la mascareta quan pertoca i quan no pertoca, no. I això és el que aniran normalitzant entre tots i entre totes. Els infants necessiten més control perquè han d'aprendre en aquesta situació. Tot i que jo he de dir que la comunitat educativa ha estat exemplar i que els infants d'una forma molt especial perquè s'han comportat d'una forma molt adequada i han seguit totes les regles. De fet, han pogut explicar inclús a les seves famílies, molt d'ells, com s'havien de protegir davant la malaltia. Ara, a la pregunta concreta, nosaltres estem treballant per poder fer possible que se puguin llevar la mascareta. Tot i que això va ser un acord del Consejo Territorial a nivell espanyol, tant de la part del Ministeri de Salut com del Ministeri d'Educació, que és la recomanació que ens varen fer.
Encara a l'escola, aquests dies veiem publicat que el PSIP havia proposat als seus socis de govern que el castellà guanyi terreny en l'educació com a llengua vehicular. Això és així?
No. No, el Partit Socialista té molt clar i sempre han defensat molt clar el model lingüístic a dins l'escola. No? La llei d'educació, he de dir que no és una llei de llengües, és una llei d'educació i això té una importància fonamental i ja era hora que després de tant d'any de democràcia poguéssim tenir un consens amb una llei educativa i jo espero que en el Parlament se pugui assolir el mateix consens que s'ha assolit per part de la comunitat educativa amb el govern de les Illes Balears, amb el test que han presentat en el Parlament de les Illes Balears per poder-se debatre. El model lingüístic que s'incorpora a dins la llei és el que ve des decret de mínims i de la llei de normalització lingüística, que és el que el Partit Socialista de les Illes Balears sempre ha defensat, i jo d'una forma especial com a secretari general i com ho he hagut d'aplicar com a presidenta del govern de les Illes Balears. Aquest és el plantejament, i ja s'ha explicat per part del conseller Martí Mar, que no se presentarà cap esmena en aquest avantprojecte que tiri enrere aquest model lingüístic ni que no estigui consensuada en tots els socis del pacte.
Anem a la mar. A Formentera ens costa entendre què passa amb l'aprovació del decret que desenvolupi la llei de transport marítim fonamental, com sabem molt aquí a Formentera, per regular aspectes claus del nostre dia a dia, freqüències, horaris, excursions marítimes... En definitiva, un decret, un reglament que, recordem, està pendent des de fa 11 anys. Per què es fa tan bardamunt?
La veritat és que és un decret no tan fàcil com podria semblar a priori. És veritat que es va aconseguir fer el plantejament de la llei. També és veritat que la reclamació que s'han fet per part de Formentera els han pogut descomplir com a govern amb acord amb les navilieres. En aquest cas, per exemple, les freqüències que se varen necessitar i que varen ser demanades per Formentera, tant a darrera hora del vespre com a primera hora del matí, i això s'ha complit per part del govern i, per tant, hem anat fent els acords per fer possible que els ciutadans de Formentera tinguessin més drets i més capacitat de poder tenir aquesta mobilitat absolutament necessària entre les dues illes. I, òbviament, també és descompte de resident, que crec que és molt important poder-lo garantir, i ho han garantit via llei de règim especial a nivell estatal i amb la part que subvenciona el govern directament de les Illes Balears pel transport entre Eivissa i Formentera. Sí que és veritat que el reglament és d'una complexitat alta, perquè dins la nostra mà mediterrània, que hem de tenir molt més cura perquè és el nostre tresor més important, tot el nostre tresor més important, sí que hi ha una convivència de molt d'interessos i de moltes qüestions diferents i que fan més dificultós aquest reglament. I des d'Eivissa sabeu d'una manera i des de Formentera sabeu d'una altra. I, per tant, han de tenir la capacitat d'arribar en els equilibris necessaris per fer possible la mobilitat, per fer possible la protecció de la posició idònia, la protecció d'espais de parc natural que hi ha entre les dues illes, i això i els interessos econòmics s'hi moven, i, òbviament, la indústria nàutica mou molt de recursos econòmics també a dins la nostra costa, dins el nostre litoral. No? I en aquesta línia ja estem treballant, li asseguro que ja estem treballant, i jo espero que aviat puguem tenir solucions. Ara no està sent fàcil.
No està sent fàcil perquè quines pressions, diguem-ne, s'han de superar per poder tirar això endavant?
Bé, pressions no és que n'hi hagi, és que has de conjugar qüestions que són absolutament diferents. Evidentment, la gent que se mou amb indústria nàutica des d'un xàrter petit a una gran naviliera, pues, té molt d'interès en tenir el màxim d'embarcació possibles dins la mà. Nosaltres, com a govern i el Consell de Formentera, amb això pensam igual, entenem que no és il·limitada la capacitat de càrrega de la mà i sobretot en espais d'aquesta naturalesa, no? I per tant has de cercar les vies de congeniar les coses i després també hi ha la necessitat de que, bueno, que jo l'entenc, que els formenters també se volen moure a moltes hores, volen tenir molta capacitat de poder anar i venir d'Eivissa amb moltíssimes freqüències diàries i això té una càrrega damunt la mà també molt important. No? Per tant, has de conjugar interessos, que tots són lícits i tots són lògics i que tots són bastant evidents i, per tant, el reglament no se te fa tan fàcil, però que jo estic convençuda que en la capacitat de diàleg i d'entesa que han demostrat sempre ho podrem treure endavant.
El port. Fa anys que Formentera demana que el nostre port sigui com els altres i tingui algun espai per amarraments socials, clubs nàutics, etc. Creu que això serà una realitat, aquesta legislatura?
Mm-hmm. Això és un tema competencial de l'autoritat portuària de les Illes Balears i estic convençuda que el president antic n'és plenament conscient i que s'està treballant dins l'autoritat portuària per fer possible que hi hagi aquesta realitat de que persones molt arrelades a Formentera, que tenen una barca, que tenen una necessitat que tenen una embarcació i que, òbviament, volen tenir aquest espai perquè és lògic, perquè només faltaria que els illencs no puguem aprofitar a la nostra mà, que ho puguem fer compatible, no? Però és una, repeteixo, és una competència absoluta d'autoritat portuària.
Permetim que ens quedem un poc més al port, no? Formentera és l'única illa de les Balears que no té base de salvament marítim, tot i l'ingent trànsit marítim que registra l'illa durant l'estiu, com vostè bé sap, i a més, si li sumem encara doncs, aquestes arribades dels últims anys de barques provenients del nord d'Àfrica. Això pot seguir sent així? Creu que haurien de tenir base de salvament marítim?
Mm-hmm. Sí, sé que hi ha una reclamació i que hi ha hagut peticions per part de l'illa de Formentera. Aquestes qüestions s'han de decidir des de criteris tècnics. Jo no crec que sigui bo que la meva opinió personal tingui cap influència damunt d'aquesta qüestió, que ha de ser decidida sota criteris tècnics i, a més, per una altra administració que no és el govern de les Illes Balears, sinó que és el govern d'Espanya. Per tant, jo crec que s'ha d'analitzar bé i, si és necessari, òbviament Formentera ha de tenir dret a tenir-la.
Si sortim a navegar, ara rai, bé, més un dia gris com avui, no? Però fa un meset haguéssim patit que no gaudit les aigües del parc natural. Per què? Ho dic, a més és una llàstima, no? Massificació d'embarcacions, barques que et serveixen mojitos en plena zona protegida, festes a bord amb la música tot carbó i molt pocs controls, per no dir cap. Des del Consell es reclamen més recursos per protegir el nostre medi ambient. Quina és la resposta del govern a això?
Mm-hmm. A veure... Jo, abans ho mig comentàvem, no? És veritat que tenim una tensió alta damunt la mà, és veritat que Formentera, a més, pateix una temporada turística que és molt intensa, que són molt pocs mesos a l'any, i que no només se desenvolupa en el territori terrestre, sinó també en el territori marítim d'una forma moltes vegades molt exagerada. No? Des del govern han posat mesures per frenar tot el que són excursions d'aquest tipus, més diríem, lligades en els excessos, i així ho han prohibit amb algunes qüestions i han posat inspeccions. Hem fet mesures per protegir millor els espais naturals, de fet hem augmentat molt els parcs naturals i els espais naturals protegits a la nostra comunitat autònoma. Hem incrementat el nombre de personal lligat a l'IBANAT i tot el que fa referència a la protecció de la mà. Hem incorporat barques específiques de control de la posidònia amb personal també a l'illa de Formentera. I jo entenc que sempre se demana més i jo crec que sempre hem d'anar aconseguint més, però anem en la línia adequada d'entes amb el Consell de Formentera, de treballar conjuntament i d'anar augmentant els recursos que s'hi han de tenir. És vera que jo crec que tots en som conscients, que els estius tenim una dimensió de tràfic en tots els sentits molt alta. També és vera que aquest turisme ens ha permès que 200.000 persones de les Illes Balears puguin tenir un lloc de feina i ara puguin tenir un hivern amb molt més capacitat de protecció i, a més, en l'acord assolit de poder allargar la protecció en els fits sortits continus de les Illes Balears, també donant garantia a moltes famílies de l'illa de Formentera també, no? I, per tant, han de saber, com jo li deia, a dins l'equilibri hi ha les millors polítiques i, per tant, han de saber fer això i, a més, han de seguir incrementant recursos per protegir bé nostres espais naturals. I amb aquesta línia li garanteix que ja estem treballant des del govern i jo crec que aviat també podrem posar més personal en el parc de Formentera.
Aviat vol dir l'estiu vinent? Ho dic perquè hi ha 3 agents de medi ambient a Formentera. De cara al 2022 en podrien tenir algun altre?
Estem treballant des de la Conselleria de Medi Ambient i, a més, ara tenim la negociació del pressupost i me consta que el conseller Miquel Mir també té algunes propostes al respecte.
Bé, doncs esperem sentir-les. Deixi'm tornar a parlar del català. El PSIC va votar l'altre dia contra instal·lar cartelleria als hospitals on es recordi que podem expressar-nos en català i castellà. Per què?
No, el PSIC, a veure, això és una discussió d'una PNL parlamentària on hi ha diferents esmenes i si tu t'accepten l'esmena votes que sí, si no votes que no. És una tècnica parlamentària habitual. Jo li explicaré el que pensa el PSIC, que crec que és lo important. No? Nosaltres respectam i som favorables a la llei de normalització lingüística, que és molt clara també en la cartelleria i la cartelleria d'estar en català, i això simplement s'ha de complir, no necessitem fer més norma ni necessitem fer més aprovacions en el Parlament de les Illes Balears. La llei està claríssima i nosaltres de la Conselleria estem treballant òbviament per fer-la complir i perquè la cartelleria i la salut, com a tots els centres públics, estigui en català, que és la llengua vehiculada de l'administració pública, i crec que així ho feim en el dia a dia. No?
Però en aquest cas era una cartelleria que recordava el dret a expressar-nos tant en català com en castellà.
Sí, sí, ho sé.
I per què hi va votar en contra?
No, jo li repeteix que hi ha una PNL on hi ha unes esmenes, el PSIC planteja unes esmenes més per Menorca, no les accepta i se pot en contra, però és una tècnica parlamentària habitual, perquè lo important és que hi ha una llei de normalització lingüística i un estatut d'autonomia que clarifica, que té molt clar que aquí tenim dues llengües oficials, que la llengua pròpia és el català i la llei de normalització lingüística marca que la llengua vehicular dins l'administració pública és el català i que la cartelleria ha d'estar en català. Nosaltres així ho entenem i així ho feim des del govern.
Els temes mediambientals n'hem tocat uns quants, són molt rellevants a Formentera, però segur que aquí n'hi ha un que a més li sona, perquè no és únic, lamentablement, de Formentera, que és els problemes per accedir a un habitatge digne a la nostra illa. Les mesures que impulsa el govern, per exemple, sobre els grans tenidors o fons d'inversió, poden tenir un cert impacte en altres bandes, però aquí a Formentera pràcticament no tenen repercussió, no? Alguna proposta per intentar redirigir aquesta situació que marca les vides de moltes persones a Formentera?
Sí, efectivament, l'habitatge és un dels problemes capdals que tenim a les Illes Balears, a totes, i d'una forma especial i diferent, tal vegada, a l'illa de Formentera, que poden ser a les altres illes. Nosaltres, en política d'habitatge, hem treballat intensament des de fa 6 anys. Hem fet una llei d'habitatge, la primera de les Illes Balears, hem augmentat moltíssims els recursos públics en les ajudes a l'habitatge, perquè no només és construir de nou, sinó ajudes directes perquè la gent pugui pagar un lloguer, i en aquest any estem pagant 9 milions d'euros a ciutadans i ciutadanes per poder tenir aquest lloguer. Han construït més que mai. En aquest moment, el 22 acabarem tindrem 1.000 habitatges més de protecció oficial a les Illes Balears. Veníem d'un parc de 1.800. Per tant, l'esforç inversor del govern de les Illes Balears ha estat molt alt. Estem treballant amb el govern d'Espanya per veure si és possible poder incidir des de l'administració per fixar topes de preu de lloguer, perquè hem d'incidir a dins del mercat per poder fer possible que la gent pugui accedir a l'habitatge. I després hi ha tota una problemàtica que és bastant evident sobre que l'habitatge de primera residència s'adona molt en lloguer vacacional, per això se va fer una llei de lloguer vacacional on també hi havia un plantejament de que no s'estimulés que lloguer vacacional a llocs on necessites lloguer per primera residència o vivenda per primera residència. Aquí a l'illa de Formentera, com se sap perfectament, és molt alt percentatge d'habitatges en règim de vacacional, de lloguer vacacional, i per tant això puja moltíssim el preu de l'habitatge i per tant tenim una conjunció de diferents qüestions que són complexes. Ara, aquí, igual que totes les illes, hi ha un govern que fa feina en política d'habitatge, cosa que desgraciadament no ha estat sempre així des del govern de les Illes Balears.
Vostè esmentava el tema de posar un sostre, un topall, no, al preu de l'habitatge de lloguer en les zones tensionades, s'entén, una mica com ha fet la llei catalana, i de fet aquest debat ha arribat fins i tot a Moncloa, no? Vostè és partidària d'aquesta solució?
Sí, nosaltres fa molt de temps que estem treballant amb el Ministeri de Transport i d'Agenda Urbana urbana. Necessitam una normativa estatal que ens permeti per ara fer, perquè la llei catalana ha plantejat alguns articles amb aquesta qüestió, però ha estat recorreguda en el Tribunal Constitucional i estan suspesos. Per tant, no volem acabar aquí, volem poder-ho aplicar. I per poder-ho aplicar necessitam un marc normatiu a nivell estatal que ens deixi a les comunitats autònomes que ho vulguem regular poder-ho fer. Jo no dic que sigui obligatori per tot Espanya ni molt manco, sí que les comunitats autònomes que vulguem tirar endavant aquestes polítiques que ho puguem fer des del punt de vista jurídic. Amb això estem treballant i espero que hi hagi aquesta possibilitat i que, per tant, hi hagi s'acord en el govern d'Espanya per poder-ho fer possible.
Són les 9:36, les 4:36. Avui la presidenta del govern a Ràdio Illa, Francina Armengol, té una agenda molt complicada en aquest dijous. No es preocupi, que ja anirem acabant. Deixi'm que li pregunti per la central d'Escamarí, perquè és un deute que tenim amb tota aquella gent que viu al costat d'aquesta turbina que té la venerable edat de 60 anys i que realment és un malson per a aquestes persones. I, a més, un obstacle en general perquè Formentera evolucioni un poquet cap a la sostenibilitat. Com veu aquesta problemàtica mediambiental, energètica, que tenim a Formentera?
Sí, bé, aquest és el repte que tenim com a societat, la transició energètica i l'emergència climàtica que estem vivint ja a les illes i que d'una forma molt especial el canvi climàtic afectarà negativament a les illes del Mediterrani, i això hi ha moltíssims estudis i, per tant, des del govern tenim molt clar que s'ha de treballar intensament, o se'ls treballa intensament per la transició ecològica i que sigui justa, no? En aquest sentit estem, i vostès coneixen perfectament, estem treballant amb llevat, han tancat forns de esmortarà, estem treballant amb els canvis a les centrals més contaminants. Han aconseguit en el règim especial l'any 2019 ja vàrem aconseguir finançament energètic per poder fer els cables necessaris per tenir la connexió energètica amb energies més netes, però sobretot han de fer una aposta ferma per les energies renovables, i aquí s'illa de Formentera també. I jo entenc que són debats complexes i que són difícils, però han de ser conscients que si volem apostar per llevar energies fòssils, per llevar contaminants a la nostra atmosfera, que són absolutament necessaris per poder deixar en els nostres fills una terra en les mateixes condicions que nosaltres l'hem heretada, també hem d'apostar per l'energia renovable. Nosaltres estem treballant per poder fer possible l'eliminació de Camarí, òbviament, i també hem de trobar la facilitat per poder a la illa de Formentera instal·lar els parcs fotovoltaics necessaris.
Vol dir que li està demanant al Consell que intenti flexibilitzar la seva normativa mediambiental perquè es puguin instal·lar més parcs?
No només en el Consell de Formentera, a tots els consells insulars. Clar que sí, els consells insulars en aquest moment han de fer els planejaments per poder definir on hi ha d'haver els parcs fotovoltaics de forma que impacti menys en el paisatge. Aquest és un debat que se té molt a les Illes Balears, que és lògic, perquè som un territori limitat, i per tant hi ha espais que són aptes, perquè ambientalment no són impactants, per poder fer aquests parcs fotovoltaics. Hi ha llocs on, per la pròpia estructura del sòl, no són aptes, no? Els consells, que són els que tenen la competència, ho han de definir, però ho han de definir pensant que hi ha d'haver parcs fotovoltaics, aquesta és idea, perquè si no serà impossible que puguem reduir la nostra dependència a les energies fòssils contaminants, i per tant han de fer un vot qualitatiu i quantitatiu important en quant a extensió d'energies renovables, i això a més té un component social molt important, perquè han de baratir la factura pels ciutadans que no poden pagar segons quina factura de la llum, i sabem que si no depenem d'això i tenim energia renovable, també la factura serà molt més baixa per a la ciutadania de les illes.
Hi ha data pel desmantellament d'aquesta turbina relíquia?
Sí, està treballant, no tenim data concreta.
Aquesta setmana el Parlament ha aprovat un text en què recrimina el retard en abandonar, en abonar, volíem dir, la insularitat derivada del REP, no? Del règim especial de les Balears. Fins quan podem tolerar els incompliments de l'Estat amb la nostra comunitat pel que fa al finançament al qual s'han compromès?
Bé, és que jo sincerament penso que és una setmana històrica d'aconseguir un repte fonamental per a les Illes Balears, perquè hem aconseguit un factor d'insularitat que ningú se pensava mai. Enguany, l'any 2022, tindrem un factor d'insularitat de 183 milions d'euros que arribaran a les Illes Balears per a les inversions que marca el règim especial. Jo som una presidenta absolutament reivindicativa en la demanda de tot allò que és just per a la nostra comunitat autònoma, però crec que també s'ha de dir que amb aquest govern que tenim ara a Espanya s'ha complit coses que no s'havien complit mai en les Illes Balears. Des de com s'ha enfocat la crisi econòmica i la pandèmia de la Covid, a les nostres illes han arribat 770 milions d'euros per fons Covid, per tant, per poder garantir sanitat, educació a la gent en aquests moments de dificultats. En l'acord d'aquesta setmana, per no anar més enllà, hem aconseguit 382 milions d'euros que aniran, com li deia abans, perquè els fitxes discontinus tinguin una prestació, els 85.000 per fitxes discontinus, fins en el mes de febrer. Han repartit 855 milions d'euros a les empreses que més caiguda han tingut de Covid. Estem parlant de moltíssims, de centenars de milions d'euros. I en quant a el règim especial, que ha de ser estructural a les nostres illes, vàrem aconseguir, li deia abans, en el 2019, l'aprovació del 75% de descompte per llei estatal, lo de el finançament d'energia, de transport de mercaderies, i ara han aconseguit el factor d'insularitat. Per tant, crec que, sincerament, aquest govern s'està comportant de forma adequada en les Illes Balears. Que han de seguir reivindicant coses? I tant que sí. Que queda molt camí per recórrer? I tant que sí. Ara estem anant en el camí que pertoca.
En aquest camí, diguem-ne, cap a que es vagi complint el rep, quina és la següent passa?
Bé, la següent passa, bé, primer de tot, ara hem de fixar, tenim fixada la quantitat, hem de fixar quines inversions van a càrrec d'aquesta quantitat per a l'any 2022 i després quedarà estendre la part fiscal que afecta les empreses de les Illes Balears, que ha de ser una llei específica.
Fiscal vol dir...
Descomptes fiscals per transport.
Algun tipus de mesura semblant a la que ja s'aplica a les Canàries, per exemple, el descompte per transport de mercaderies?
El descompte per transport, hi ha una part que ja que està contemplada, que ja s'ha augmentat molt amb aprovació del règim especial de l'any 2019, queda, en el règim fiscal són de tributacions a les empreses de les Illes Balears. No? És una cosa semblant a lo de Canàries sense arribar a SIVA, que com saben a Canàries no el tenen.
Ja per anar acabant, presidenta, Formentera segueix sent l'única illa, una vegada més, hem parlat de salvament, del 061, dels amarraments socials, en aquest cas parlem de cultura, que no comptam amb museu propi, una inversió a la qual ja s'ha compromès doncs, la Conselleria Autonòmica fa temps, però de moment no acaba d'arribar. Tenim alguna previsió?
Sí, aquesta també és una de les qüestions que estem fent feina directament des del govern i també, evidentment, en consonància amb el Consell Insular de Formentera. Vostè sap que amb l'impost de turisme sostenible vàrem fer possible la compra de la Sanieta, que també era una reivindicació que se tenia aquí a l'illa de Formentera i que hem avançat i que l'hem pogut fer, i ara s'està treballant en la part museística. Per tant, sí que nosaltres en som conscients de les mancances que se poden tenir. Dir que crec que anem també en aquest sentit avançant per bon camí. I diu una cosa que crec que també és molt important. El govern de les Illes Balears ha tingut una actitud d'entendre perfectament el que és la singularitat de cada illa i en com hem pogut finançar millor els consells insulars, també perquè tinguin més capacitat financera per poder també tirar endavant tant les seues competències pròpies com aquelles necessitats que se puguin tenir en aquest cas a l'illa de Formentera. Si fa molt poquet a la conferència de president poguérem ja avançar que aquest any tornarem a pujar el finançament en els consells insulars, com hem fet des de que jo soc presidenta de les Illes Balears cada any en el pressupost de la comunitat autònoma i que, a més, hi havia una aportació específica per transport terrestre a l'illa de Formentera. Per tant, nosaltres en som conscients i en som conscients des de l'entesa que cada illa té una institució d'autogovern pròpia com els consells insulars que han de tenir finançament adequat per poder també fer front a les necessitats que se poden tenir.
Museu aquesta legislatura o no ho sabem encara?
Esperen que sí, però tot s'ha de seguir treballant.
Ja per acabar, presidenta, sap que hi haurà un relleu ara al capdavant de la institució insular. D'Alejandra Ferrer passarem a Anna Joan. Jo li vull preguntar, què tal la relació amb la presidenta Ferrer durant aquests anys?
Sí, bé, jo crec que el pacte que es viu en el Consell Insular de Formentera és un bon pacte que ha fet possible que hi hagi un acord d'un govern progressista a l'illa de Formentera, en aquest cas amb un acord que hi haurà dues presidentes. També s'ha acordat en la candidatura que se va fer en el Parlament de les Illes Balears i, per tant, primer de tot dir que és un govern que ha funcionat des del meu punt de vista molt bé, que tant la presidenta Alejandra com en aquell moment era la vicepresidenta Ana Juan, que ara serà sa presidenta i sa vicepresidenta, sí, invertint a sa situació, han tingut una relació magnífica i en el cas que me demana concretament d'en Alejandra han treballat molt, molt bé, d'una forma molt lleal i en un moment de molta dificultat com els 20 mesos que han viscut, el Consell de Formentera ha estat a l'altura de les circumstàncies i ho vull dir clarament, ha treballat intensament per cercar les millors solucions per formenterers i per les formentereres, han treballat molt a gust i seguiran treballant molt a gust en Alejandra, en Nana i en tot l'equip del Consell Insular de Formentera, en els que els vull agrair precisament la seva capacitat de responsabilitat, la seva capacitat de feina, la seva capacitat de treball i la lleialtat institucional que han mantingut com conjuntament amb el govern de les Illes Balears. Si han pogut superar aquesta etapa tan difícil ha estat gràcies a la capacitat de diàleg i a l'entesa entre institucions i també amb els agents socials i econòmics. I en Alejandra ho ha tingut clar tot el temps i han tingut una comunicació absolutament fluida entre les dues.
És veritat que vostè va prohibir als socialistes formenterers pactar amb sa Unió un govern al Consell?
A veure, jo tenc molt clar sempre que les aliances han de ser molt coherents amb els projectes electorals que tu presentes i en el que tu després pots fer des de la gestió pública, no? I en aquest sentit han treballat també amb els socialistes de Formentera, que per cert estan treballant intensament i molt bé per l'illa de Formentera i crec que ho demostra el resultat electoral que varen tenir i ho demostra que d'aquí molt poc tindran la presidència del Consell de Formentera. Per tant, jo n'estic molt orgullosa dels meus companys socialistes de Formentera.
Bé, no ho ha negat, eh? Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Illa, per ser a Formentera. Ara, a continuació, té l'agenda, ja ho sabeu, la reunió amb la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, i després la recepció per la inauguració del CEIP Sant Ferran amb la comunitat educativa, docents d'aquest centre de Ses Roques. Moltíssimes gràcies, presidenta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.